en directe a Ràdio 4, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
Onze i 5 minuts, molt bon dia i benvinguts a l'endirecte a Ràdio 4 en aquest dilluns 11 de maig del 2020, el dia en què només 3 de les regions sanitàries de Catalunya ja gaudeixen de les noves mesures de flexibilitat que preveu la fase 1 del pla de desconfinament. Per tant, a l'Alt Pirineu Aran, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, des d'avui ja poden obrir les terrasses de bars i restaurants al 50%, els museus, teatres, cinemes, amb limitació d'aforament, això sí, els comerços al 30% de la seva capacitat. Aquestes són només algunes de les mesures de la fase 1 que us detallarem i explicarem avui a l'endirecte. I a la resta de Catalunya, doncs bé, el 90% del territori català continuarà com a mínim durant una setmana a la fase 0. Són temps encara d'incertesa i els experts demanen prudència. Així que Pedro Sánchez ha fet cas als científics i també el que li demanava Quim Torra. Només així, doncs, una petita part de Catalunya passarà a la fase 1 del desconfinament, com també ho farà el 50% del territori espanyol. Madrid continuarà en fase 0 com a mesura de prevenció. Comencem la novena setmana d'aquesta crisi sanitària i mica en mica anem avançant pel camí de la desescalada, però hem de recordar que encara som dins la quarta pròrroga de l'estat d'alarma i que, tot i que la pandèmia per coronavirus vagi a la baixa, el perill encara existeix. Recordem que Catalunya ja registra 11.160 morts per la Covid-19, 51 més que el dissabte. I per cert, que el president de la Generalitat va demanar ahir a Pedro Sánchez un pla de xoc urgent i immediat per rescatar les persones i també a les empreses. Així estan les coses i us les explicarem gràcies a l'Esther Bages, al control tècnic, a l'Eric Díaz i al Quique, que era la producció, i teletreballant des de casa, l'Olga Rodríguez i la Lorena Amo. Lorena, Olga, benvingudes.
Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Olga i Lorena, sembla que ens haurem d'esperar una mica més, no?, per gaudir d'aquests beneficis de la fase 1. Paciència, no?
Això sembla.
Doncs precisament els beneficis d'aquesta fase 1 els detallarem amb tu, Olga. Explica'ns una miqueta més.
Doncs mira, les principals novetats, els afortunats que han passat ja a la fase 1 poden moure's per la seva regió sanitària. Poden anar a terrasses amb la meitat de l'aforament, això sí. També poden anar a botigues, perquè poden obrir les botigues de fins a 400 metres quadrats. I una de les coses més esperades, poden trobar-se a casa, en domicilis particulars, un màxim de 10 persones, però sempre seguint les normes de seguretat, higiene i distància social, perquè no es pot oblidar que el virus continua actiu i cal ser molt responsables per evitar precisament rebrots del nombre d'afectats per la Covid-19. Les escoles, recordem que aquesta setmana, dimecres, s'obrirà el termini per a la preinscripció escolar de forma telemàtica. Doncs els centres és previst que obrin l'1 de juny, però no per seguir el curs, que ja sabeu que s'ha d'acabar de forma telemàtica, segons ha explicat aquest matí a Ràdio 4 el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Podran obrir no amb tots els alumnes, ho explicarem després amb més detalls, si et sembla, Jordi.
I tant. I el que farem avui també és continuar la roda de visites pels territoris que ja estan en fase 1 i que ha començat una roda que ha començat ja al matí a Ràdio 4. Nosaltres anirem a Llavorsí, a Deltebre i a la ciutat de Tarragona per saber com estan començant aquesta fase 1. I amb tu, Lorena, posarem l'atenció en un dels col·lectius segurament més oblidats en aquesta crisi sanitària.
Doncs sí, hem passat 9 setmanes d'estat d'alarma, han estat molts els col·lectius que han passat pel programa, però avui volem centrar la nostra atenció en les treballadores sexuals, un col·lectiu que està en risc de vulnerabilitat i d'exclusió, un sector desprotegit, el que el confinament obligatori va tancar definitivament els carrers i, per tant, de cop i volta no tindrà cap mena d'ingrés, tot plegat davant un executiu que no les reconeix, ni aquest executiu ni els anteriors, tampoc com a treballadores, un fet que fa que no puguin accedir a cap ajuda de l'Estat o que no puguin, per exemple, reclamar cap relació laboral amb les empreses dels clubs si és que treballen per tercers.
Gràcies, Lorena. Serà a la segona hora de l'endirecte i amb Gerardo Santos parlarem de l'estudi Habitant en confinament, la nova enquesta impulsada per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, i acabarem amb les propostes culturals clandestines de la Consol Sáenz. Abans d'entrar en matèria, fem una ràpida roda de serveis. Doncs donem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyes, bon dia.
Bon dia. En les pròximes hores esperem a Catalunya temps variable al terç nord del territori amb cel ennuvolat i precipitacions que poden ser localment fortes. Es poden arribar a recollir més de 50 litres per metre quadrat en 12 hores al Pirineu. A la resta tenim cels més clars, tot i que no es descarta algun interval ennuvolat amb vent de l'oest bufant fort al litoral amb intervals de fins a força 7, un vent que anirà mainant cap al final del dia. Pel que fa a les temperatures, pugen avui sobretot al prelitoral amb màximes de 27 graus a Girona, 26 a Tarragona, 25 a Barcelona i 24 a Lleida. De cara a demà esperem un descens de les temperatures, sobretot al litoral, amb unes màximes que es quedaran als 22 graus a Girona, als 21 a Lleida i Tarragona i als 20 de màxima a Barcelona. Serà un dia que començarà amb cels més coberts a la meitat des del territori, tendint a la tarda cels ennuvolats que s'aniran generalitzant cap a últimes hores i que deixaran precipitacions que podran anar acompanyades de temps. Pesta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. I ara anem a veure com pinta la situació del trànsit a aquestes hores. Roger Serra, Servei Català del Trànsit.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs parlem de calma, molta calma en aquesta xarxa viària. Avui aproximadament parlaríem d'un 45% menys de volum de vehicles en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, es pot dir que encara hi ha poc volum de trànsit. Incidències, no tenim constància de cap incidència, afortunadament, ni accidents, avariats, obres que ens hagin de complicar la circulació. Per tant, com et deia, si més no, de moment, en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, a aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida.
Moltes gràcies, a Roger. I finalment acabem aquesta roda de serveis amb Transmet, Transports Metropolitans de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. Com a norma general, es recomana només desplaçar-se per motius inajornables o professionals i evitar les hores punta, sempre que sigui possible afegir que des d'avui Renfe recupera de forma gradual i adaptada a la demanda l'activitat habitual dels trens als nuclis de rodalies amb un increment de les freqüències suficient per facilitar la distància de seguretat entre viatgers. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, almenys així ho indiquen les dades actualitzades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Cuideu-vos.
Gràcies, Rosa.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas vienen por ti. Quiero verte sonreír
la veu de Cher, la cantant i actriu nord-americana més coneguda com la deessa del pop, i aquesta és la seva versió de la mítica cançó Chiquitita del grup suec ABBA. Cher ha volgut que tot el que recapti amb la seva versió de Chiquitita es destini per fer front a la pandèmia del coronavirus i en especial al Fons de les Nacions Unides per la Infància d'UNICEF.
Partir tu alegria chiquitita.
En directe a Ràdio 4.
Som en fase 1, vaja, només 3 de les regions sanitàries de Catalunya, i anem a posar el focus en aquest tema, anem a detallar, perquè bona part del territori de l'Estat ha passat avui, com dèiem, a la fase 1 de la desescalada, però traduït en nombre d'habitants es tracta de la meitat de la població espanyola, concretament el 51%. A Catalunya només passen en aquesta fase 3 regions sanitàries: l'Alt Pirineu Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. La Comunitat de Madrid continua sencera a la fase 0, i Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana i Andalusia tenen el territori dividit entre una fase i una altra. I amb l'Olga Rodríguez volem posar el focus i detallar què suposa aquesta fase 1. Què suposa passar de la fase 0 a la 1, Olga?
Doncs la fase 1 permet moure's dins de la regió sanitària, respectant sempre les mesures d'higiene i distància social. Les famílies que conviuen a la mateixa casa poden viatjar juntes en cotxe sense necessitat de mascareta i omplint tot el cotxe. Es poden celebrar reunions de fins a 10 persones als domicilis particulars. També augmenta fins a 15 persones els assistents a enterraments i velles, si són a l'aire lliure, en espais tancats, al màxim és de 10 persones. Ja es pot anar a llocs de culte, però no es pot superar el 30% de l'aforament i cal mantenir la distància i l'ús de mascareta. Els espais han de ser desinfectats prèviament i les piles no poden tenir aigua beneïda. I una qüestió sobre la que hi ha hagut controvèrsia, la possibilitat d'anar a les segones residències. Segons l'ordre publicada al BOE, finalment es permet anar en aquesta fase 1 si es troba dins de la mateixa província o regió sanitària. De la mateixa manera és permès de desplaçar-se a hotels i allotjaments turístics dins de la mateixa zona, però aquests establiments obren amb restricció de serveis.
I què passa amb els locals comercials, els bars, els restaurants que tant interessa?
A la fase 1 poden obrir les botigues de comerç minorista de fins a 400 metres quadrats de superfície amb mesures de seguretat i higiene. No es pot superar el 30% de l'aforament, cal mantenir la distància de 2 metres entre clients i es pot establir un horari d'atenció prioritària per als més grans de 65 anys. Les botigues de roba han de desinfectar les peces després que se les hagin provat un client. Obren les terrasses de bars i restaurants, però només amb la meitat de taules i amb una ocupació màxima de 10 persones per taula, respectant la distància interpersonal. Entre les mesures d'higiene es prioritza, per exemple, doncs que no es poden fer servir les cartes dels menús. També es permet als ajuntaments la reobertura dels mercats a l'aire lliure amb la limitació del 25% de les parades i respectant les distàncies de seguretat. Pel que fa a altres establiments, per exemple, concessionaris de cotxes, estacions d'ITV, poden obrir a la fase 1 independentment de la seva superfície, però cal demanar cita prèvia. Les perruqueries, centres d'estètica i de fisioteràpia han de continuar mantenint les mesures de la fase 0, distància de 2 metres entre clients i equipament de protecció per als treballadors i els clients.
A la fase 1 també es reobren les biblioteques, museus i centres esportius d'alt rendiment.
Sí, les biblioteques limiten la seva activitat al servei de préstec de llibres i sala de lectura. Els museus poden obrir amb visites reduïdes i elements d'autoprotecció. Els espectacles culturals en espais tancats només podran aplegar un màxim de 30 espectadors, 200 si són a l'aire lliure i sempre amb les mesures de seguretat. I pel que fa a la pràctica esportiva, es reprèn l'activitat professional i federada, però amb entrenament preferentment individual i per torns. D'altra banda, qualsevol ciutadà pot accedir a les instal·lacions esportives a l'aire lliure, llevat de piscines, mantenint la distància social. Als centres esportius tancats només és permesa la pràctica individual i amb cita prèvia, una persona per entrenador i torn, i sense accés als vestidors ni zones comunes.
A l'ordre publicada del BOE també inclou altres mesures que s'apliquen a tot el territori nacional, independentment de la fase en què s'estigui, i tenen a veure també amb les sortides infantils.
Es permet a les comunitats autònomes modificar les franges horàries dels nens, tal com s'havia sol·licitat, per tal d'evitar les hores de més calor. Recordem que la franja dels menors de 14 anys és de 12 a 7. Doncs bé, es permet modificar-la 2 hores per davant o per darrere, en funció de les condicions meteorològiques. Això obligarà a modificar les franges horàries de la resta de grups d'edat. I una cosa més, les àrees que han entrat a la fase 1 s'hi hauran d'estar 2 setmanes, però les que continuen a la fase 0 no s'hauran d'esperar necessàriament aquest temps per poder avançar de fase, podrien fer-ho la setmana setmana vinent.
I recordem que les persones que presenten símptomes de Covid-19 o han estat en contacte amb un malalt han de continuar aïllades. Gràcies, Olga.
De res.
Doncs continuem parlant del que suposa aquesta fase 1. Us ho dèiem, el govern central ha fet cas de la recomanació de la Generalitat i aquesta setmana a Catalunya només passen a la fase 1 del pla de desconfinament les poblacions de les regions sanitàries de l'Aran al Pirineu, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, és a dir, només 3 de les 9 regions sanitàries de Catalunya. A primera hora d'aquest matí, el matí a Ràdio 4 ja ha fet una primera roda per aquells territoris que ja han entrat en fase 1 i nosaltres volem continuar en aquest camí apropant-nos a altres poblacions que des d'avui ja han entrat en aquesta nova fase i per això saludem a l'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Hola, Josep, també l'Andreu Curto, portaveu del govern municipal de Deltebre. Andreu, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Una pregunta que els hi formulo als tres, i si volen poden respondre en l'ordre que els he anomenat per no trepitjar-nos. Se senten uns privilegiats per ser de les primeres poblacions de Catalunya que entren en fase 1? Què esperen d'aquesta fase? Alcalde de Llavorsí, per exemple.
Hola, bon dia. Bueno, en principi, bueno, no és que siguem privilegiats, tenim menys població, per tant, vol dir que això suposo que ens ha ajudat a que ens passi de poder passar a la fase número 1, no? Però, bueno, com aquí depenem nosaltres, a la nostra zona, molt del tema de l'hostaleria i del turisme actiu, doncs clar, tenim mancances perquè fins que no s'obri l'àrea metropolitana, Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, doncs com podeu pensar, no ens permetrà funcionar al 100%. Per tant, restaran tancats la majoria dels negocis. Un petit incís només en el teixit comercial, que sí que a poc anirem obrient i, bueno, pues així una miqueta pues, ens començarem a posar ja a treballar.
I des de Deltebre se senten uns privilegiats per entrar en aquesta primera fase, Andreu?
Bé, crec que davant d'aquesta situació tenim tot una mica un sentiment contraposat, no? D'una banda, estem satisfets perquè sembla que les coses s'han fet bé al territori i, a més, això permetrà donar una mica d'impuls, sobretot al teixit empresarial dels municipis, perquè s'estan quedant molt tocats i això permetrà avançar una mica aquesta reactivació. D'altra banda, ve de la crisi sanitària, que encara la tenim damunt i ens preocupa, no? Que no pugui haver un rebrot. A més, les Terres de l'Ebre són un territori on s'han fet molts pocs testos, hi ha un alt número de persones que són sospitoses però no s'han fet testos, no arribem al 10%, i per tant, aquesta prudència, no, a l'hora de valorar aquest pas a la fase 1.
I des de la ciutat de Tarragona, el seu alcalde, Pau Ricomà, com ho veu això? Pau? Sembla que hem perdut la connexió amb l'alcalde de Tarragona. En fi, el que podem fer ara, fet aquesta primera petita ronda per testejar aquests alcaldes, anem amb Llavorsí, al Pallars Sobirà. De fet, l'Alt Pirineu és una de les zones de Catalunya amb menys casos de coronavirus. Quants casos positius s'han confirmat a Llavorsí?
Bueno, en principi, en Llavorsí només han tingut 3 casos positius durant tota la pandèmia i ara en aquests moments ja està tota la població neta, igual que la resta del Pallars.
Han començat a notar més moviment els comerços i botigues avui? O tenen consciència també de comerços i botigues que per aquesta crisi han hagut de plegar? Com està respirant avui el Llavorsí?
No, la veritat és que a poc s'estem començant a obrir ja tots els comerços, els petits comerços que hi ha a la nostra població, i bueno, esperant que, clar, es posi tot a les seves aigües i que vingui, que pugui vindre la gent, pues, de Barcelona i de l'àrea metropolitana, que és on la majoria també hi ha tota la gent.
Tenen constància si els hotels de la població han obert?
No, mira, aquí tenim constància, sí. Tenim 4 hotels a la nostra població i els 4 quedaran tancats de moment. Clar, fins que no passi el que ha de passar, pues, amb els àrees grans, que no s'obri tota l'extensió, pues, serà molt difícil de que puguem obrir.
Com ha afectat fins ara, no?, aquesta parada econòmica durant aquestes ja vuit setmanes, estem començant la novena. Sabem que el ràfting no ha pogut engegar temporada, les estacions d'esquí van haver de tancar abans.
Pues sí, la veritat és que ha perjudicat molt perquè vam haver de tancar, com bé dius, la temporada d'esquí a un mes vista i just el 15 de març començaven els esports d'aventura, quan sabeu que és un potencial molt, molt gran a la nostra comarca i ja no es va poder començar ni a treballar el primer dia, es va començar amb el confinament i ara estem esperant aviam si això de cara a l'estiu pot canviar una mica i donar una empenta a la nostra comarca.
És Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí. No marxi, continuem parlant amb altres alcaldes, no marxi perquè farem una roda final. Parlem ara amb l'alcalde de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, Pau Ricomà. Ara sí, ens escolta?
Sí, molt bé.
Tarragona és una de les ciutats més grans en passar a la fase 1 del pla de desconfinament. Com s'està vivint aquestes primeres hores de la fase 1?
Sí, bé, de fet, Tarragona és la ciutat més gran del país que passa a la fase 1. D'una banda, evidentment, el que fem amb il·lusió de que a poc a poc la ciutat torni a agafar aquest ritme, aquest batec tan propi. També, per d'altra banda, amb molta prevenció, hem de fer les coses molt ben fetes, perquè precisament per ser la ciutat més gran del país i tota la complexitat que això comporta amb moltes qüestions, com per exemple el transport públic i altres coses que ciutats grans han de tenir, el que fem a Tarragona, si ho fem bé, servirà per tot el país. I per tant, ens interessa molt fer les coses bé, que les coses avancin i que tothom pugui anar afegint-se amb aquesta fase 1 abans possible.
Quina ha estat l'afectació per coronavirus a la ciutat? Ara parlàvem amb l'alcalde de Llavorsí, l'afectació ha estat molt baixa. Podem imaginar i entendre que una ciutat gran com Tarragona, no? 134.500 veïns, segurament l'afectació haurà estat major.
Sí, l'afectació està major, però ha estat, evidentment, més baixa que altres ciutats de nombre de població semblant. I, a més, tenim un servei sanitari que s'ha pogut respondre a les necessitats que hi ha hagut i a les emergències, i, per tant, això ens permet passar en aquesta segona fase. Sobretot passem perquè la gent ho ha fet molt bé, la gent ha fet un confinament perfecte, la gent s'ha tancat a casa, la gent ha fet les coses molt ben fetes, però està clar que si el confinament va acompanyat d'una certa pressió social, el desconfinament és molt més difícil d'organitzar. I a més, una ciutat, com deia abans, tenim, penso que nosaltres, per la nostra manera de ser, que som ciutat amb molts barris, organitzacions separades, tenim una flota d'autobusos que belluga 10 milions de viatges l'any. Això vol dir que tenim molt d'interès sobretot en aquest tema de la mobilitat, de portar-lo ben portat. I a més, a partir d'ara està claríssim que no és qüestió de pressió social, és qüestió de que cadascú individualment faci el que ha de fer. I ja és molt difícil. Molt difícil, tothom s'ha de responsabilitzar, ha d'entendre que no pot haver cap relaxament, sinó tot el contrari. Estar en aquesta fase ens obliga a ser més prevenció que ningú altre.
I quina previsió d'obertura tenen dels bars, dels restaurants? Ara que ja s'ha dit que els bars i els restaurants poden obrir les terrasses al 50%, inicialment era un 30%, ara ja és el 50%, sí. I que els comerços poden obrir el 30% de l'aforament. Han notat un moviment més gran durant les primeres hores del matí?
Efectivament, això es va obrir, però no serà de cop, serà de manera progressiva. Tot està una mica expectant, sobretot els bars, les cafeteries, no tant els comerços, però sobretot els bars i cafeteries estan molt expectants perquè, evidentment, han de saber com fer les coses, han de veure si hi ha una resposta o no hi ha resposta per part de la població abans de prendre mesures importants, quan ha de contractar personal, quan ha de fer ERTEs, etc. Per tant, han d'anar amb certa precaució, però jo crec que això serà de manera gradual. Nosaltres hem fet tot el possible, i ells ho saben, i hem arribat a acords molt interessants, de fer les coses fàcils, de poder ampliar terrasses, de poder juntar diversos establiments per fer una terrassa comuna, si convé, de variar fins i tot el sentit d'alguna direcció, si és molt interessant per poder tenir vida. El que importa és que aquest sector, que és tan important i que treballa tanta gent, recuperi el pols. Per tant, de part nostra farem tot el possible perquè recuperin, i a més hem fet mesures fiscals com exonerar el pagament de la taxa de les terrasses, de l'ocupació de via pública, fins al 30 de setembre d'enguany. Per tant, tot l'estiu podran treballar sense haver d'abonar aquesta taxa.
Sabem, Pau Ricomà, que està a punt de començar una reunió molt important. Deixem una última pregunta. Sabem que PortAventura està tancat de moment. Això segurament podem imaginar que ha fet que de moment els hotels segurament no obrin durant aquesta setmana i les properes s'esperaran. Sembla que hem perdut la comunicació amb l'alcalde de Tarragona. Tenia molta pressa per aquesta reunió. En tot cas, li donem i li agraïm a Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, doncs la seva intervenció al programa. Anem a Deltebre, anem a les Terres de l'Ebre. És una d'aquestes tres regions sanitàries que ja passen a la fase 1. Andreu Curto, hola de nou.
Hola, bones.
Com s'ha llevat avui Deltebre?
Bé, jo avui venim cap a... que he vingut a treballar a l'Ajuntament, ja que doncs, no venim tots els regidors, però sí que ens anem tornant, perquè sempre hi hagi algú de guàrdia. Llavors, he passat per davant d'alguns bars i la veritat és que es començava a veure moviment, no el que seria un dia normal, en l'antiga normalitat que coneixíem, no? Però sí que es veu cert moviment, la gent doncs, tenia ganes de començar a sortir, començar a fer una mica de vida social. Per tant, sí que es nota una mica aquest desconfinament. D'altra banda, hi ha molta gent doncs, que ha hagut de necessitar uns dies més per a preparar els seus establiments, n'hi ha que començaran a obrir gradualment, però en general la rebuda de l'entrada a la fase 1 per part del teixit comercial doncs, ha estat ben rebuda.
Recordem que Deltebre va ser un dels municipis més afectats per les conseqüències de la borrasca Glòria, que es va produir entre el 15 i el 25 de gener. De fet, nosaltres mateixos, aquí en directe, es vam desplaçar a Deltebre, vam fer un programa especial un mes després per avaluar les conseqüències de la borrasca Glòria i ja ens dèieu aleshores que des de les Terres de l'Ebre s'estava pressionant molt les administracions, a la Generalitat, al govern, perquè invertissin de forma decidida i es pogués recuperar el més aviat possible el Delta de l'Ebre. Aquesta crisi del coronavirus ha aturat tot això?
Bé, sí, és evident que la crisi del coronavirus doncs, ha suposat una aturada general, sobretot en aquelles setmanes en què hi havia més restricció en quant a obra pública i totes... hi havia més restriccions, llavors totes les obres que havien previstes provisionalment per a fer aquest apantallament davant la costa del Tebre i aquesta recuperació parcial del part de les platges que es van perdre durant la temporal Glòria, doncs van haver-se d'aturar. Ara doncs, estem a pressa feta, no? intentant guanyar el temps que es va perdre, costes de l'Estat ha reprès aquelles obres, i per tant bé, celebrem que s'estigui fent, però sí que han perdut un temps molt valuós, atès que la campanya de l'arròs doncs, comença imminentment, sí que han tingut unes setmanes de mal temps en què els agricultors no han pogut treballar les terres com ho havien de fer, però ara són unes setmanes claus i es comença a soltar l'aigua i estem davant. L'any passat, per aquesta data, la gent ja començava a sembrar i ara no han pogut fer-ho encara. Hi ha molts camps afectats per l'aigua salada que va entrar llavors. Bé, ens estem recuperant encara. La mateixa el sector aquí està totalment destrossat i baix l'aigua, i per tant han hagut de refer-se com han pogut i ara amb la incertesa que no sabran si podran vendre el producte que han posat de nou per a la cria. Per tant, bé, la situació és complicada.
En tot cas, sí que sabem que s'estan recuperant algunes de les platges com la de Riu Mar, no?
Sí, la platja de Riu Mar, tot i que no va ser la més afectada, doncs va haver una part que va ser molt afectada pel temporal, la part final més cap a la banda de la Marquesa, el que li diem la bassa de l'Arena, i és allí on s'està fent aquesta actuació, no? Però bé, hi ha una part molt important més cap al Fangar, la zona de la Marquesa, que és l'afectació ha sigut més gran i aquella part doncs, costarà molt recuperar-la.
Doncs Andreu Curto, portaveu del govern municipal de Deltebre, i també Josep Vidal, alcalde de Llavorsí. Jo no sé si avui o durant aquesta setmana tenen previst fer un cafè, un tallat en una de les terrasses dels bars o restaurants dels seus municipis.
Segurament que algun moment trobarem per a fer-ho, perquè la veritat és que encara que siguin els companys de feina, no?, i guardant sempre les distàncies, però es troba a faltar aquell moment de distensió, no?, al llarg del dia.
I l'alcalde de Llavorsí?
Sí, pues igualment. Pues intentarem anar a prendre un cafè a la terrassa amb els companys i bueno, amb les seves mesures
que ens diuen.
I a gaudir del gran paisatge del Pallars Sobirà. Josep Vidal, alcalde de Llavorsí, moltíssimes gràcies, i també a l'Andreu Curto, portaveu del govern municipal de l'Altebre. Moltes gràcies i molta sort en aquesta recuperació econòmica. Gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres. Bon dia.
Onze i 35 minuts, continuem a l'endirecte a Ràdio 4 i amb aquesta sintonia, amb aquesta música, és hora d'obrir el nostre espai dedicat a l'habitatge, un dret com una casa. Avui, en aquest espai, volem seguir resolent els dubtes que deixarà la crisi del Covid en l'accés i dret a l'habitatge. Ens fixem avui en l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, que ha llançat una enquesta amb l'objectiu de conèixer en detall l'afectació de la Covid-19 al sector. Gerardo Santos, benvingut.
Hola, molt bon dia. Com deies, mitjançant una sèrie de preguntes dirigides als ciutadans entre 14 i 99 anys, l'enquesta Habitant en Confinament, que així es diu, vol donar resposta a aspectes com les condicions d'habitabilitat durant l'estat de confinament, les deficiències dels habitatges o les dificultats per fer front al pagament de lloguers i hipoteques, entre d'altres. Per parlar d'aquesta enquesta tenim al telèfon la Carme Trilla, que és la directora de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia. Bon dia.
Porteu unes setmanes preguntant-nos com està afectant i com afectarà aquesta crisi a l'accés a un habitatge digne a la nostra societat. De fet, la setmana passada ho vam comentar amb la portaveu de la PA, la Lucía Delgado, que aquesta crisi ens agafa en matèria d'habitatge després de la crisi hipotecària de 2008 i després que el preu de les rendes de lloguer s'hagi disparat els darrers anys, especialment a la ciutat de Barcelona. En quina situació habitacional considereu que ens ha agafat aquesta crisi sanitària de la Covid?
Bé, bueno, jo, de fet, estem d'acord amb aquest diagnòstic que us van fer en el sentit de que ja estàvem en una situació molt difícil per part de moltes famílies i de moltes persones en relació al poder pagar el seu habitatge, perquè encara arrossegàvem la crisi anterior i perquè, efectivament, en els últims anys havien pujat molt els preus dels lloguers. Per tant, no partíem d'una situació òptima i tot el que sigui empitjorar a partir d'una situació dolenta, doncs no és bo, no? O sigui que ens ha agafat en un moment que ja era molt delicat. Aleshores, què passa amb aquesta nova situació? Bueno, per una banda, hi haurà unes coses que empitjoraran, perquè la capacitat de pagament de moltes famílies doncs ha empitjorat i seguirà empitjorant per la pèrdua de la feina, els ERTOs, etc. Però, en contrapartida, diguem-ne, també hi haurà segurament una moderació en el mercat de l'habitatge, no? Tant, sobretot per l'anda de la demanda. I això podria contribuir a potser alleugerir sobretot el tema de la pressió dels preus, no? O sigui que estarem davant d'una situació una mica contradictòria respecte de com estàvem abans.
Ara que parlaves de les rendes de lloguers, la vaga de llogaters segueix convocada i molts llogaters han intentat renegociar les rendes o aplaçaments amb els seus arrendataris. Ara mateix parlaves d'una modulació del mercat. No sé si això vol dir que creieu d'alguna manera que es podran mantenir els actuals preus de lloguer o que disminuiran.
Bueno, en teoria, els que ja estan amb lloguers estan amb els seus lloguers i això caldrà veure com ho poden renegociar, no? Però la nova oferta o els preus d'oferta per nous llogaters, doncs a l'haver-hi menys demanda, segurament, en tot cas, es moderaran i fins i tot segurament baixaran. Això encara és aviat per dir-ho, perquè les estadístiques que tenim encara no incorporen l'últim mes, per dir-ho així, no? I l'últim mes i mig. I, per tant, és més una opinió que una dada que l'Observatori pugui donar, no? Però tot el que aporti a una reducció de la demanda, doncs segurament es traduirà en reducció de preus, tal com passava al contrari abans de la crisi, que és que la forta pressió de demanda estava traduint-se en pujades dels preus.
En tot cas, això ho veurem en els propers
sí,
mesos i
exacte,
en compte com evolucioni tot.
Sí. Sí.
Per tancar el tema del parc de lloguer, i ara que parlàvem de la demanda, si ens fixem en el parc públic de lloguer social, que
sí,
només arriba a l'1% a la ciutat de Barcelona.
Sí.
Com pot això afectar als recursos que té l'Ajuntament per cobrir les necessitats habitacionals de la seva població? Em refereixo a que només hi hagi això, un 1% de parc públic de lloguer social.
Clar. Aquest ja era el gran problema que teníem, perquè totes les persones que estaven i estan encara en situació d'emergència i a l'espera d'un habitatge social, doncs anava creixent. O sigui, això no, no. Després de la crisi del 2009, les demandes de la mesa d'emergències han anat creixent i seguien creixent. I segurament ara doncs encara creixeran més. I tal com dius tu, doncs la resposta de l'Ajuntament amb pisos propis, doncs pràcticament és impossible. O sigui, són massa pocs habitatges els que té l'Ajuntament per donar aquesta resposta. Ens caldrà reforçar programes com els que ja té l'Ajuntament, que és en combinació amb entitats socials, doncs buscar pisos privats que es puguin llogar amb garanties en els propietaris perquè es puguin destinar a aquestes finalitats amb un lloguer més baix cobert per l'Ajuntament, que és, per exemple, el programa que porta Gestiona amb Habitat 3, que són, això, és buscar habitatges que no siguin del parc públic, però que es puguin llogar amb garanties per part de l'administració d'un lloguer equilibrat i que es puguin destinar a finalitats doncs, d'emergència, no? I, per descomptat, també doncs, pisos de les entitats financeres que, com sempre, anem dient doncs, que caldria que es destinessin aquests usos també, no?
L'enquesta que engegueu des de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona vol copsar, delimitar, com ara parlàvem, el poder adquisitiu de resposta davant la crisi dels habitants de la ciutat, però també vol copsar el grau i les condicions d'habitabilitat de les persones que habiten la ciutat. En aquesta enquesta es pregunta pels espais de la casa, els privats i els
comuns.
Com creieu que estan variant els usos dels espais dels habitatges, tenint en compte que múltiples casuístiques, com per exemple el fet de que moltes persones ara es troben teletreballant a casa seva quan no ho havien fet mai i no tenen uns entorns adequats, o el cas de la canalla, amb moltes cases que ara tenen els nens a casa, valgui la redundància, moltes més hores que no pas abans. Com creieu que varien aquests usos de les cases durant el confinament? Sí.
Precisament aquesta curiositat de veure com el nostre parc d'habitatge s'adapta o no a una situació tan particular com la que estem vivint, ens va moure a fer aquesta enquesta el més ràpid possible per poder detectar aquestes variacions en l'ús de l'habitatge, no? I com l'habitatge pot respondre a una situació així. Evidentment, aquesta és una situació molt, molt atípica, no? Però ens posa en contradicció amb molts postulats arquitectònics que teníem. Doncs d'espais molt comprimits, d'espais molt amplis, i llavors volíem saber precisament com aquesta nova forma d'utilitzar l'habitatge ens canvia la percepció de la necessitat de l'habitatge, no? Calen habitacions més petites i més compartimentades, cal al contrari, espais més amplis on poder fer més activitats, cal que hi hagi més sortida cap a fora, cosa que la ciutat de Barcelona i moltes ciutats havien anat eliminant pel tema precisament de la contaminació al carrer o del soroll al carrer, i això ens porta a pisos molt tancats i caldrien pisos més oberts. O sigui, és una reflexió més en pensant de cara a futur com es podria millorar un parc davant d'atendre doncs, situacions de fer molta més feina a casa i molta més activitat a casa. No? I doncs ens ha semblat interessant en aquest sentit, eh? I després l'altre aspecte, que aquest és molt més immediat, que és què està passant amb les condicions econòmiques de les famílies i la seva capacitat de pagament de l'habitatge, no? I aquest sí que entronca amb el que parlàvem abans, de veure com l'empitjorament de les condicions econòmiques, o no, depèn dels casos, doncs pot portar a dificultats en el pagament, en les condicions dels contractes de lloguer. O sigui que l'enquesta té aquestes dues facetes, la més de lo que és l'arquitectura i el concepte de l'habitatge, i l'altra faceta, que és la de com les famílies estan patint la situació actual. En aquest cas sí, hi ha molt la del confinament i la de la pèrdua de la feina.
Perquè la gent pugui participar, fins quan es podrà respondre aquesta enquesta i on la poden trobar els oients perquè puguin participar-hi?
Nosaltres, en principi, tenim previst uns 15 dies de l'enquesta. Igual després l'ampliem, però en principi serien 15 dies, o sigui, aquesta setmana que ve i l'altra. I per trobar-la és molt senzill, perquè això és la pàgina web de l'Observatori. Això és OHB, O, H d'habitatge i B de Barcelona, .com. Aquest és la web de l'Observatori, i en aquí dintre es pot trobar immediatament, es troba el qüestionari en català i en castellà.
Si entreu en aquesta pàgina, ohb.com, la trobareu, és molt fàcil de fer i apenas
dura... Perdó, em sembla que és ohb.cat, perdó,
.cat, .cat, perdoneu.
Sí.
Deia que és molt fàcil de fer i que apenas s'hi dediquen 6 o 7 minuts, així que és ben ràpid. Què s'hi farà posteriorment amb aquests resultats? Què fareu des de l'Observatori?
Home, esclar, nosaltres, penso que l'Observatori està participat de les quatre administracions públiques i, per tant, Generalitat, Diputació, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana. En principi ens interessa que contestin de tot Catalunya perquè la Generalitat cobreix tot Catalunya i naturalment les conclusions seran publicades i l'interès és que això porti a prendre decisions de caràcter polític, no? De prendre mesures d'ajut a les famílies, mesures de normativa constructiva, etc. O sigui, que serveixi per orientar les polítiques públiques.
Caldran noves polítiques públiques a partir d'aquesta situació i estarem molt pendents. Moltes gràcies, Carme, per atendre'ns.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per l'ajuda i per tot el que ens esteu recolzant.
Que vagi molt bé, gràcies.
I gràcies també al Gerardo Santos. Molt interessant aquest estudi, aquesta enquesta Habitant en confinament, que vol donar resposta a aspectes com les condicions d'habitabilitat durant l'estat del confinament, un tema que hem estat tocant aquí en el programa. De fet, moltes de les ONGs i entitats socials ens han comentat que hi ha molta gent en situació de precarietat social que viu recluïda en espais molt, molt petits, insalubres. Ens han arribat les darreres dades sobre l'impacte de la Covid a Espanya. Ha registrat aquest dilluns 123 morts per coronavirus en 24 hores. La xifra és inferior a la d'ahir i s'eleva el total de víctimes mortals a 25.744. El nombre de nous contagis també va a la baixa, amb 373 nous positius diagnosticats per PCRs, que suposen un increment del 0,17% i situen el total de contagiats en les 227.436 persones des de l'inici de la pandèmia.
Vida Verda. Un programa.
Doncs amb aquesta sintonia és un moment de parlar de medi ambient, de parlar d'ecologia i ho fem com sempre amb la Pilar Sampietro i amb l'Olga Rodríguez. Olga.
Sí, saps, Sant Jordi, que un dels productes que més estan venent durant la quarantena són les tovalloletes humides?
Doncs no, ja no ho sabia, que... no ho sabia.
Pues sí, i es veu que han pujat un 50% la venda d'aquestes tovalloletes. Ja saps que acostumen a acabar al vàter amb les conseqüències que això té sobre el medi ambient, perquè tot i que diu que són biodegradables, no ho són. I, bueno, ja saps que acaben fent malbé les depuradores, però el que és pitjor, acaba fent malbé els nostres rius i els nostres mars. L'altre dia ho parlàvem amb la Pilar. Bon dia, Pilar. Pilar Sampietro, te'n recordes? Que ja ho comentàvem.
Bon dia, clar que ho recordo. Esclar que sí, aquesta història de... A veure, aquí passa alguna cosa que no entenem, no? Havíem dit adéu al plàstic d'un bon ús abans del confinament, abans de la pandèmia. Començàvem a aprendre com no utilitzar-lo per anar a comprar, per embolicar aliments, per exemple. Sabíem de tots els problemes que comporta, com tu expliques, Olga, les tovalloletes un cop llançades al vàter, com no tan sols és que el fa malbé les depuradores, sinó és que acaba realment el mar, acaba els nostres rius, i són els peixos i són els éssers del mar i els rius els que s'ho mengen i moren finalment, no? Sembla com si tot això s'hagi anat com un fum, aigua passada, I resulta que tornem un altre cop al mateix, i no tan sols hi tornem, sinó que augmenta, com tu expliques, Olga, la venda de tovalloletes, perquè ens sembla que és com una mena de frontera i de barrera contra la infecció. I crec que ens cal molta educació i molt ensenyament en aquest sentit. Per això nosaltres
no,
el que fem...
Per solucionar un problema no podem crear-ne un altre, no?
No, sí, sí, exacte. Hi ha alguna cosa que no entenem aquí. I per això necessitem saber què opinen i què pensen les persones que estan estudiant aquesta situació cada dia. Una d'elles és Rosa García. Ella és membre de l'Aliança Residu Zero, és la seva directora. Hola, Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa, què ens està passant? Ens desconfinem i el nostre aliat torna a ser el plàstic d'un sol ús? Això no és normal, no?
No, és justament el que tu deies, que estem en un moment, no?, que veníem com sembla com d'obrir els ulls davant l'impacte, no?, que ha tingut el model de consum d'usar i llançar, i especialment dels plàstics sobre el nostre ecosistema i la nostra pròpia salut. I ara, amb aquesta crisi sanitària, sembla que no, que ens llancem a aquest consum excessiu d'aquests elements. Nosaltres el que valorem des de ReZero i des de l'Aliança Residu Zero és que hi ha com un factor que és, doncs, òbviament, aquesta sensació de vulnerabilitat que tenim davant d'aquest virus, no?, tan altament contagiós, però que també darrere hi ha molta fals missatge, si em permeteu, de seguretat en determinats productes i un perill de falsa sensació de seguretat, tal i com ja estan alertant les autoritats sanitàries, amb el tema dels guants de plàstic, amb el tema de les mascaretes, amb el tema, com molt bé dèieu, de les tovalloletes, però també amb altres elements com el fet de, doncs, si abans teníem l'hàbit d'anar a comprar amb la nostra bossa, amb la nostra carmanyola, està agafant ara una gran quantitat de productes envasats en plàstic.
Per una raó de seguretat, plàstic, no? Clar. Em sembla que és més segur agafar coses que estan molt embolicades, no? Em sembla això. I clar, i el tema de les tovalloletes, home, les tovalloletes poden netejar, però desinfectar, jo no sé fins a quin punt.
No, hi ha com malentesos missatges de seguretat en determinats productes, i les tovalloletes és un clar, no?, exemple. Amb el tema del sobreenvasat de plàstic, hi ha més que evidències, no?, i no es cansen de dir-nos el grau de supervivència del virus en determinades substàncies. I el tema del plàstic especialment, sabem que el virus pot sobreviure durant 3 dies. Si jo vaig a comprar un producte envasat de plàstic, sigui el producte envasat en plàstic, sigui un cartró, sigui el producte que jo agafi, no?, sense envasos, quan arribi a casa el que he de fer és higienitzar-lo, netejar-lo, no? I les mesures que puc realment per fer, com el tema dels guants, és rentar-me constantment les mans. Fer un mal ús dels guants de plàstic, que ja comencem a veure abandonats als nostres carrers, i a l'Àsia penseu que ja hi ha evidències d'aquests guants de plàstic al nostre mar, i serà qüestió segurament de poc temps que començarem a tenir també aquestes evidències, com molt bé dèieu, de tovalloletes, però també de mascaretes i de guants. Vol dir que hi ha alguna cosa que no s'ha entès, no? O que hi ha determinades sensacions i interessos per part de la indústria del plàstic per tornar a posar el plàstic com el gran salvador, quan sabem que, òbviament, no és així.
Per això vosaltres, des de ReZero, el que heu fet ha estat enviar una carta al govern espanyol, també em sembla que el govern europeu, per tal, i ho dieu així, que no es doblegui davant la indústria del plàstic. Esteu dient que aquí hi ha interessos mercantils posats en aquesta evolució?
Absolutament. Les organitzacions tant de l'Aliança com de Brexit from Plastic, com de Zero Waste Europe o altres organitzacions internacionals que fa molts anys que estem intentant treballar per revertir aquesta situació de l'excés de consum de plàstic, el que hem fet és alertar de que som coneixedors de que hi ha determinades pressions de la indústria, especialment del plàstic, per fer enrere o retrasar la posada en marxa de determinades normatives, com pot ser Europa, la directiva de plàstics d'un sol ús, que ja havia marcat un full de ruta molt concret, no?, amb unes dates, i que no pot ser que la crisi del coronavirus ens faci anar enrere, quan òbviament és que el plàstic està intrínsecament relacionat amb aquesta crisi climàtica de materials, d'energia i sanitària que estem vivint. Si no som capaços de fer la connexió, no?, de lo que ens ha portat fins a aquesta situació, doncs realment no podrem avançar, no?, com a societat ni com a humanitat.
Ja explicava el govern europeu que la crisi sanitària no pot servir d'excusa per no avançar cap a una transició ecològica, i la situació dels plàstics d'un sol ús està dins del focus de l'huracà. Hi haurà, però, Rosa, alternatives, doncs, molt possibles per garantir la desinfecció i també la barrera anticontaminant, no?, de la Covid-19.
Sí, el que ens estan alertant, no?, que com a ciutadans, les dues eines que tenim són, d'una banda, doncs, el distanciament físic, i després una constant neteja, no?, amb sabó de les nostres mans. I això vol dir que, no?, que hem de pensar en aquesta higiene, no?, que hem d'alertar, i que quan jo també vaig a comprar, doncs jo puc anar comprant la meva carmanyola, no?, degudament netejada i que no ha passat per tota la cadena, de distribució, de transport, d'estar no sé quants dies a les lleixes dels supermercats, no?, que tothom la pot tocar. Mm. Per tant, si tenim molt clar que l'eina que tenim és tan simple com ser extremar la higiene, no?, i amb això tenim un producte tan fantàstic com és el sabó, no?, aquests gels que tenim, amb això sí. hem de ser conscients que és l'eina amb la que hem de lluitar, no?, i que no podem fer un pas enrere perquè aquest excés de consum d'aquests productes té uns impactes ambientals, però també té uns impactes sobre la salut importantíssims, com s'està evidenciant darrerament, no?, els impactes del plàstic sobre la nostra pròpia salut.
Mm-hmm. Sobretot impactes quan el plàstic s'escalfa, no?, o l'escalfem. Aquests disruptors endocrins que estan provocant malalties que ens trobarem dins del nostre organisme o que es desenvoluparan d'aquí uns anys, no sabrem de què ve, però que les investigacions, com vosaltres comenteu a Resero, estan demostrant que venen d'aquest ús exagerat, sobretot de plàstics d'un sol ús, de plàstic.
Sí, d'aquests additius que s'afegeixen al plàstic dels envasos i que en determinades condicions de temperatura doncs migren cap al producte alimentari que jo després acabo ingerint i que acabo metabolitzant, no? I hi ha moltíssims estudis epidemiològics que ja fa molts anys i grans experts que fa molts anys que denuncien això. I, de fet, ara, doncs, a nivell de Unió Europea, els propers anys, ha d'haver-hi tot un treball també de posar en qüestió i valorar i regular tots aquests productes químics que s'utilitzen pels envasos que estan en contacte amb els nostres aliments, no? Per això dient que justament ara que comencem a encarrilar doncs, la regulació d'això, no podem fer veure com que, no? Com que no sabem, no tenim aquesta informació, no? Entenent que estem en una situació d'angoixa, d'incertesa, i que això fa que sovint la gent, no?, tendeixi a escoltar determinats missatges.
Sí, ens sobtaven imatges, ho comentàvem aquí al programa amb la Olga Rodríguez i amb la Lorena Amo fa uns dies, de desconfinem perruqueries, no? I el que veiem dins per trobar aquesta desinfecció és tot uns embolcalls de plàstics absolutament per totes bandes que es canviaran a cada moment quan hi vagi un client, una clienta nova. Opcions i alternatives en aquest sentit tornen a ser les d'higienitzar llocs sense plàstic. Quina recomanació li donaria a les persones que ara estan en aquest procés, Rosa?
Clar, justament el propi comerç, especialment el sector de les perruqueries, també ens ha alertat de la quantitat de residus, d'un sol ús que estan gestionant i les dificultats que tenen ells mateixos davant d'aquest volum que estan generant i per gestionar-ho de forma adequada. No podem fer passos enrere ni en les millores que havíem aconseguit en prevenció de residus ni tampoc amb la gestió. A nosaltres sí que ens fa patir, vull dir que hi hagi com aquesta tendència, aquesta sobreexplotació de material d'un sol ús i que això ens faci perdre de vista, no?, que les mesures més importants és ser molt estrictes amb aquesta higienització. Llavors, amb l'exemple dels guants de plàstic, per exemple, doncs si aquesta pandèmia s'allarga i és possible, no?, hem de preveure que en el futur visquem altres situacions similars, el que haurem de buscar són les millors alternatives per a aquests productes i posar el balanç entre el que té menor impacte, no?, ambiental, uh-huh, i ens protegeix a la salut. Per nosaltres el missatge és molt clar. Fer aquest ús excessiu de productes de plàstic i productes d'un sol ús ha de quedar molt clar que no m'està garantint la meva seguretat. No? I això fa setmanes i setmanes, no?, que les autoritats sanitàries estan alertant, no?, sobre el mal ús dels guants, el mal ús de les mascaretes, no?, el mal ús de les tovalloletes. Per tant, seria posar molt de sentit comú, no?, amb els elements
mal ús
que estem
utilitzant. Tots aquests elements que són d'un sol ús i que després acaben, com tu comentaves, al terra, Rosa. I aleshores el que fem és fer elements paral·lels, no?, un sol ús i ho llenço ràpid.
Correcte. Abans de la pandèmia sortíem al carrer i malauradament ens trobàvem llaunes i ampolles de plàstic llançades. I ara quan surts a comprar o a passejar amb els nens, el que et trobes als nostres carrers, a les nostres places i fins i tot als nostres boscos, ja són els guants de plàstic, no? Perquè tens aquesta sensació de que ja no em destorba, no és un element potencialment infectat i per tant el llenço, no? Llavors sí que fa una crida de que quan els utilitzem en seny, que per anar a passejar, per anar a fer esport, transport no són necessaris, que si els utilitzem per anar a comprar perquè hem de, no, hem de tocar les fruites, les verdures, els productes, en fem un bon ús i els sempre els dipositem als contenidors de rebuig, al contenidor gris.
Està clar que això tot depèn de la nostra responsabilitat personal, que tots ens hem de saber comportar. I no podem, per buscar seguretat, o sigui, hem de buscar mesures segures, però sobretot també sostenibles. Rosa, moltes gràcies, Pilar.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins demà. La salut millor sense plàstic, ja ho sabeu. Adéu, Rosa. Adéu, Olga.